Són les 9 en punt. Després de l'entrevista amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, Arturo Puente, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Joan Puigcercós, bon dia.
Bon dia.
Nacho Corredor, bon dia.
Molt bon dia.
I Marta Pascal, què tal, Marta?
Molt bon dia.
Aviam, com heu vist aquesta entrevista que ara hem xerrat una estona amb l'alcalde, Arturo?
Bé, jo crec que té moltes coses. Tot el tema de l'ordenança de civisme,
sí.
És evident que era un obstacle, era un dels llocs on podies ensopegar. Crec que el fet d'haver-lo pactat amb dos partits li genera un consens que pot exhibir, que és molt evident. L'enfoc està molt clar. Multes més altes i amb això intentar reduir els problemes de civisme que hi ha a la ciutat, que n'hi ha, que jo estic d'acord que el diagnòstic és bo. Tinc dubtes sempre sobre si les multes, sobre si generalitzar la qüestió de les sancions més altes farà que es redueixen.
Jo també tinc el mateix dubte.
Crec que en algunes té molt sentit, segurament, per exemple, tot el tema de les pintades, del grafitis, té bastant sentit, no? Que hi hagi una mica de canvi d'òptica sobre això. En altres tinc una mica més de dubtes i, sobretot, una de les qüestions que preguntaves més, la qüestió de... no és un problema més d'enxampar-los que de multar-los, de vegades, bueno, aquest tipus de coses. Més enllà d'això, jo crec que hi ha una reflexió sobre, en general, la política municipal i, a més, que està... molt, l'ha posat sobre la taula molt la victòria de Mamdani a Nova York, que és com la política municipal s'ha de preocupar per obligació i perquè és la reclamació que hi ha dels votants, sobretot dels votants d'esquerra, socialdemòcrates, de tot l'espectre, sobre la qüestió de l'assequibilitat, que és la paraula affordability que ha posat sobre la taula l'alcalde de Nova York, i on hi ha alguns temes que tenen un impacte molt important. Un dels temes és l'habitatge. Evidentment, Jaume Collboni, l'Ajuntament de Barcelona, no canviarà les polítiques d'habitatge, però en la parcel·la que pot fer ell, igual que en la parcel·la que pot fer el següent i el següent i el següent, però crec que és una qüestió col·lectiva, la gent al carrer no està notant, té un problema molt, molt gros per pagar el preu del lloguer. I això, ja dic, no és culpa de Jaume Collboni, però interpel·la directament a totes i cadascuna de les administracions. I això podem posar, el tema de l'habitatge és el 80% dels problemes aquests d'assequibilitat, però podem... això podem fer extensible a altres qüestions, com ara, per exemple, que les guarderies a Barcelona costin 300 euros,
totalment,
la més baixa. Que, en fi, un seguit de serveis que són molt cars.
Joan.
A mi em sembla que Barcelona és una ciutat bruta.
Bruta, eh?
Bruta. I va per barris. Jo crec, i es nota, a vegades creus d'un barri a l'altre. Jo em vaig informar sobre el tema. A vegades no és la mateixa companyia de neteja, no és la mateixa empresa, que ara hi ha uns lots, i per tant... Però creues un barri d'un altre i dius, ostres, aquest barri és més incívic que l'altre, o és més brut perquè la companyia no funciona. Es va notar una mica, quan va entrar l'alcalde de Collboni, que va fer el pla Endreça, va durar uns dies, però vam tornar a entrar a la mateixa dinàmica. Hi ha una part, evidentment, que jo crec que és eficiència de la mateixa empresa de neteja, i ara perquè és d'incivisme. I l'incivisme ha dit a l'alcalde... Diu, hem de recordar... No, és a dir, el que hem de fer és ensenyar, perquè jo crec que hi ha una part de població que no té criteri. Jo sempre explico que quan la gent fa el reciclatge davant dels contenidors, donem per fet que tothom sap que el groc és una cosa, que el gris és una altra, i potser els que miren TV3 ho saben perquè hem vist molta publicitat.
Anava a dir, no serà perquè no...
Però tothom mira TV3, hi ha gent que acaba d'arribar d'altres cultures, d'altres països, no? I l'incivisme a vegades també l'ha relacionat amb la immigració. No és cert. Jo puc donar testimoni que he vist a vegades gent que s'ha nascut aquí que és tan incívica com l'últim que arriba, no? O més. Però no és cert també que sigui el turisme. Ja dic que són molt els nous visitants. Sí. Hi ha barris que són estrictament turístics i estan més bruts que d'altres que poden ser turístics, no? Per tant, jo crec que aquí és un tema fonamental perquè s'ha demostrat en altres ciutats grans que el primer pas per millorar la seguretat és la neteja. Si tu tens el metro sense grafitis i net... i cobra, i tothom paga el bitllet, és el primer pas per guanyar seguretat. Això va passar a Nova York.
Allò de la finestra trencada, no?
Sí, Nova York van fer el plan d'un sociòleg, em sembla que és escocès, el Malcolm McDowell, em sembla que es diu, McGatgowell, que aquest senyor els hi va ensenyar a l'Ajuntament de Nova York que primer havien de tenir els vagons de metro sense grafitis, i cada cop que entrava una cotxera els netejaven, guanyaven, hi havia més gent netejant que pintant, i va acabar el tema. El vagó dins impolut, com més net, més costa d'embrutar, això també és cert. Quan tu veus que no hi ha papers a terra, tens una certa resistència. Sí. Però després, el tercer pas va ser que tothom pagués. I van posar controls sistemàtics perquè tothom pagués al metro. Què va passar? Que aquests controls sistemàtics van començar a agafar gent que estava fitxada i en busca i captura.
Yeah.
I es va córrer la veu i tothom pagava. Hi ha una cadena que tu has de començar des de baix. I l'altra cosa és també que el civisme vol dir més soroll, eh? És a dir, jo a vegades ja dius al metro que és insuportable, gent amb la música alta, posant culebrons, gent amb unes converses... Això ho hem d'ensenyar. No sé on s'ha d'ensenyar, perquè tot aquests no passen per l'escola, no? Per tant, aquí hi ha un problema. I acabo. I l'altre problema, evidentment, jo crec que és el sensellerisme i l'habitatge. Jo no sé si acabem tots a Barcelona, això s'ha explicat moltes vegades, de que és una ciutat que no pot créixer més, però això passa per millorar les comunicacions perquè ens treguin de la ciutat i ens puguin portar a altres àmbits en molt poc temps. Poder venir a treballar o fer servei, utilitzar els serveis que té la capital ha de ser ràpid i eficient si tu vius a Vilafranca, vius a Manresa o vius a Vic, no?
Marta, parlant de Vic.
Exacte.
Aviam,
dos coses que a mi, diguem-ne, se'n deriven bueno, del que he sentit amb l'alcalde Collboni, i una agafo el fil d'en Joan. En Joan deia bruta, jo estic d'acord que malgrat que hi ha hagut, jo crec, bona intenció amb el pla Endreça, no?, i que en algunes coses s'ha notat, en general, jo crec que la mateixa pressió que té la ciutat, en ser una ciutat en alguns moments com sobresaturada, no? No només amb el tema del turisme, sinó que els serveis públics estan molt tensionats, per la mateixa demanda ciutadana, etc. En el cas de la neteja, això es nota que, malgrat que segurament veus doncs, més camió, més persones, no?, dels equips de neteja, etc, etc, no s'acaba de veure realment en el carrer. Dius, ostres, pues la ciutat fa goig, no? I jo crec que això és derivat d'aquesta espècie de sobresaturació que se li nota a la ciutat. És una ciutat que creix, però en canvi la capacitat que té, diguem-ne, l'Ajuntament en general, d'adequar-se en aquest creixement, jo crec que està descompensat i per això tenim aquesta sensació de no arribar. Això ens serveix per la part de neteja, però ens serveix també per la part de vivenda. I després una segona reflexió, que jo li he trobat a faltar en l'entrevista que li has fet a l'alcalde, no? Perquè ell diu, escolta, pues al final tindrem pressupost i aquí l'important és que el tindrem, i si la via és la qüestió de confiança, pues perfecte, etcètera, no? Però agafant el fil de l'ordenança de civisme, jo en algun moment li he trobat a faltar a l'alcalde una reflexió dels pactes de ciutat, no? És a dir, Barcelona està en un moment en què requereix una nova gran transformació. Això no pot ser només una transformació de creixement infinit, sinó que ha de ser una transformació de creixement i dimensionament a les necessitats dels ciutadans, no? I aquí crec que ha de comptar, necessita tothom, i per mi el pacte amb Junts, que és, diguem-ne, més enllà d'Esquerra Republicana i Comuns, que són, diguem-ne, els dos, diguem, entre cometes, socis, perquè sé que ells no els agrada que diguem socis, però que són els dos grups amb qui el PSC ha pactat més, penso que la presència de Junts aquí és important. I tinc la sensació, doncs, que l'alcalde, en el cas de l'ordenança de civisme, diu, doncs sí, mira, anat bé, ens hem posat d'acord, però que no té massa confiança en poder arribar a aquests pactes a ciutat, segurament perquè Junts, doncs, no ho està volent manifestar tampoc, però jo aquí l'he trobat a faltar amb ell, doncs, una certa crida de nou a que aquests pactes a ciutat fan falta.
Nacho, com ho veus?
Sí, bueno, aviam, en el món motxa en el que vivim, ser previsible és una virtut, no? I jo, si hagués de resumir l'entrevista, diria, ha estat una entrevista d'un alcalde que és previsible, que no fa escarafalls i que no fa sorpreses. I això, en un altre context, no hagués tingut probablement cap valor en si mateix i no hagués hi ha hagut la necessitat de remarcar-ho, però com els antecedents de la darrera dècada, tant a Barcelona com a Catalunya, i en aquests moments el conjunt d'Espanya i el conjunt del món, el que més manca és previsibilitat, doncs crec que val la pena remarcar-ho. No ho he dit avui, però l'informe Letà parla del dret a quedar-se, que és una afirmació que l'alcalde ha parafrasejat en moltes ocasions. El dret a quedar-se a la ciutat d'on ets, d'on has nascut i on has viscut sempre, no? I jo crec que aquest és el principal repte de les grans ciutats i li afecta fonamentalment a Barcelona, perquè, diguem-ne, que el debat públic es viu la contradicció permanent de voler ser una ciutat de referència mundial. Això implica que ve gent de tot el món a viure-hi, perquè és un lloc que mola per viure-hi, però això té efectes en la inflació de la vivenda, té efectes en la inflació de la vida, té efectes en, en fi, l'arribada de nova gent amb sous molt alts té efectes en la gent que no té aquests sous que ja hi viu, i probablement ha de ser la prioritat. I per això, des d'aquesta perspectiva, a mi em sobta que no hi hagi més sintonia entre tots els possibles socis que això té. Jo, en fi, estic amb la línia de la Marta. Tant de bo hi hagués una política de pactes transversal que servís perquè doncs, solucioni algunes coses estructurals. Però, donat que, entre altres coses, Junts està en un procés de necessitat d'un lideratge clar, d'una línia política clara, això, fonamentalment, qui ho podria impulsar en aquests moments són el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. I sembla també, i jo crec que s'ha de posar en valor, que Esquerra ha pres una decisió també estructural respecte per què vol que serveixin els seus vots. Podria inhibir-se i ser una força, diguem-ne, doncs, en residual, podria inhibir-se i no pintar res, però no s'inhibeix i el que fa és fer que les coses passin. I això és probablement el que també li hauríem de demanar als Comuns, que el fet de que no hi hagi un lideratge clar a la ciutat, de la mateixa manera que els Comuns van comptar amb el suport del PSC durant gairebé tots els mandats de l'alcaldessa Colau, jo crec que haurien d'entendre que la seva implicació en les institucions ha estat molt més útil que la seva energia dedicada a l'activisme. No?
4 minuts i arribarem a 9:45 al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, amb l'Arturo Puente, la Marta Pascal, el Joan Puig el Cos i el Nacho Corredor. Avui, que també estem pendents, ho dèiem abans als titulars, d'aquesta reunió sobre pesca dels ministres de la Unió Europea. Perquè d'aquí una mica menys d'una hora, a les 10, els 27 es troben a Brussel·les per negociar els dies que es podrà pescar al Mediterrani l'any que ve. És un tema molt important que els pescadors d'aquí, sobretot, s'ho miren amb molt, molt de recel. Anem cap a Brussel·les. Jordi Baró, bon dia, bonjour.
Bonjour, sí, és una d'aquelles reunions que ja es preveu llarga, com a mínim fins demà a la tarda, però normalment són reunions que acaben de matinada, per tant hem d'estar preparats per una reunió llarga i complicada amb aquesta proposta de Brussel·les sobre la taula que no agrada ni a pescadors ni tampoc al govern espanyol. La Comissió Europea està plantejant una reducció del 65%, cosa que equivaldria a 9 dies de pesca l'any, però ofereix també complir amb mesures extra per poder ampliar aquests dies. Aquesta vegada, però, Brussel·les demana més mesures que fins ara per poder mantenir els dies que els pescadors poden sortir actualment a pescar. És una negociació que es preveu llarga i complicada i que diuen fonts diplomàtiques que no acabarà com a mínim fins demà a la tarda, però potser encara més tard i tot.
Gràcies, Jordi. Doncs agafeu un paciència i agafa't un presència, sobretot tu, que ho hauràs de cobrir, perquè això pinta que va per allà, com deia el Jordi Baró. Mentrestant, amb la pesta porcina estancada, avui Merco Lleida reuneix per revisar el preu del porc. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
Bon dia, sí, i el resultat del que decideixi la Junta de Preus de la Llotja de Referència del Sector el sabrem a 12:45. Recordem que la setmana passada hi va haver dues sessions que en total van rebaixar 20 cèntims la cotització del porc, una mesura pensada per accelerar les vendes a Europa i esponjar un mercat molt tensionat per la crisi de la pesta porcina. Veurem si avui, amb la malaltia continguda, opten per una posició més conservadora.
I a Madrid, avui, hi ha el primer discurs de la nova fiscal general de l'Estat, després de prendre possessió del càrrec, Teresa Peramato, que té el repte, evidentment, de girar full del seu predecessor, d'Álvaro García Ortiz. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, és l'escollit per Pedro Sánchez per agafar les regnes de la institució després de la condemna a Álvaro García Ortiz. Ella ha reconegut que la seva missió serà curar la ferida que ha provocat la condemna. Avui té doble agenda, primer amb un acte institucional al Suprem, on prendrà formalment possessió del càrrec, i ho farà, entre d'altres, davant d'Andrés Martínez Arrieta, és el magistrat que ha escrit la sentència de condemna al seu predecessor. Després farà un discurs a la Fiscalia General i amb aquests tràmits ja serà fiscal general a tots els efectes.
Gràcies, Tania. I el País Valencià vaga a les escoles, la segona en 2 anys en contra del govern del Partit Popular. Redacció, Sílvia Solanes.
Sí, després de 12 anys sense mobilitzacions, és la segona seguida. Mestres i professors s'aturen per demanar millores salarials, més recursos, rebaixar ràtios i que s'arregli d'una vegada per totes les escoles i instituts afectats de la Dana. També que es respecti l'ensenyament del valencià. Hi ha convocades fins a 16 protestes i mobilitzacions. A 9:45 arrenquen les primeres concentracions davant la seu de la Conselleria d'Ensenyament. 4 dels 5 sindicats de l'ensenyament hi donen suport.
Gràcies, Silvia. D'aquí una estona també a 11:15 amb el Jordi González parlarem del pitjor regal que heu rebut mai per Nadal, i a 11:00 consultori de jocs també amb línies obertes, tant amb el Jordi González com això, 93-201-7474. I els esports, Robert Prat.
El City de Guardiola remunta i guanya el Bernabéu, 1-2, evidencia les carències del Real Madrid de Xavi Alonso, la Champions femenina, victòria del Barça, 3-1 davant el Benfica, mentre que l'Atlètic Club empata 0 contra l'actual campió de la Champions, el PSG de Luis Enrique, i el Villarreal perd 2-3 davant el Copenhagen.
Pel que fa a la mobilitat, només algun endarreriment que encara no s'ha aixugat a la línia R2 Nord. Això, tot i que ja està resolt la incidència a Granollers Centre, que l'ha provocat a primera hora del matí. A la resta del país, cap problema, segons Renfe, Ferrocarrils i TMB.
I a les carreteres, circulació restablerta, però amb congestió per la GI-550 a Arbúcia, recordem, tallada per un accident. A l'AP2, velocitat limitada a 60 km per hora entre Castelldans i Juneda per Boira, i cap a Barcelona, cues pràcticament ja desfetes.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
Amb el Francesc Mauri. Francesc, com estàs? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui una mica com ahir, pot ser?
Sí, molt semblant. De fet, els propers dies no hi ha grans variacions. Cada dia pot anar fluctuant una miqueta, o la presència de núvols baixos, o més boires i més persistents, o alguns núvols prims. Sembla, però, que anem, avui som dijous, cap a un cap de setmana de dissabte i diumenge bastant ennuvolat, per no dir tapat, a punts costaners i del prelitoral, i també més boires en zones fondes de l'interior, i en canvi un cap de setmana més assolellat a tot el que són cotes elevades, especialment del Pirineu i Prepirineu, on no arribarien aquests núvols baixos. La temperatura va poquet a poquet a la baixa, i aquest cap de setmana, doncs, s'acostarà, només acostar-se, al que podríem considerar la normalitat per l'època.
Viu un Nadal amb tots els ingredients a bon preu i esclat. Ibèrics, carns selectes de proximitat, peix i marisc de llotges catalanes, dolços tradicionals, pastisseria d'elaboració pròpia i vins i caves de proximitat. A bon preu i esclat tens tots els ingredients que necessites per gaudir de les festes de Nadal.
Bon preu i esclat. Catalunya.
Fill, has vingut!
Sí.
Ai, quina il·lusió!
I t'he portat un regal.
Ai, 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 quina il·lusió!
Embolicat amb el paper de l'any passat.
Oh, quina il·lusió!
I obre-la amb compte, que el tornaré a guardar.
Quina il·lusió!
Vinc a viure aquí, a la casa del costat.
Ai, però quina il·lusió!
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Amb 90 premis de 400.000 euros per només 10 euros.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal, els camells han marxat de vacances i els reis circulen amb BMW. A Quadis Múnich t'esperem per descobrir models plens d'elegància, potència i tecnologia. Vine i viu l'experiència BMW al Vallès Occidental, Bages, Osona i Garraf. Regala't conduir un somni. Quadis Múnich, territori BMW.
I m'enduré tàpers cada dia.
Ai, quina il·lusió!
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. Cupó extra de Nadal de l'11.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El tirà ha caigut, però l'ombra de la guerra és més gran que mai. Vin i Ellen lluiten per reconstruir un món en ruïnes mentre una llegenda antiga promet un poder capaç de canviar-ho tot. El Cosmere de Brandon Sanderson en català continua creixent i ara torna a les llibreries amb l'edició limitada del Pou de l'Ascensió, segon volum de la saga Mistborn.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Com està el mercat? Si arribo a saber com era la meva ex, me l'hauria estalviat. Per estalviar, vine a Caprabo i a Caprabo a casa aquest dissabte 13 de desembre i acumula l'IVA de la compra a la targeta Club Caprabo.
Qui et vol bé, et fa millor el Nadal. Més informació a caprabo.com. Caprabo, així de bo.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
A l'hivern, very boira, Mr. Police. A l'estiu, very, very hot. I així surt la DOP pera de Lleida, very, very dolça.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Boníssim tot. Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Caldo Aneto de Nadal.
Ingredients de veritat.
Cuina't 7 hores seguides.
No hi ha res igual.
Aneto, el caldo que et mereixes.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen el periodista del diario.es Arturo Puente, la consultora i professora de Ciència Política la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, i el politòleg Nacho Corredor.
I de seguida continuem l'Àgora, però abans us recordem, 23 de desembre, dimarts, especial de Nadal de Catalunya Ràdio.
Caus a terra, molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc, no vull pensar en el que arribarà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
Especial de Nadal de Catalunya Ràdio, 23 de desembre, Teatre Coliseum de Barcelona. Si voleu venir, és tremendament fàcil. Heu d'entrar a la pàgina web catradio.cat, catradio.cat, us apunteu a l'especial i de seguida us enviarem un correu per confirmar la disponibilitat. Dimarts 23 de desembre, Teatre Coliseum Barcelona, munt d'actuacions hi haurà. Els Lacs en Busto, qui sentim, però també el Pau Ballbé, la Maria Arnal, els Xiula o el Quartet Mel.
Molt bon dia, som el Quartet Mel i us convidem i us animem a venir el proper dia 23 de desembre al Teatre Coliseum, al matí de...
Catalunya Ràdio.
I tampoc hi faltaran el Manu Guix, l'Àngel Llàcer, la Mariona Escoda, que un Nadal més fan el Petit Príncep.
I allà vaig aprendre que tot depèn de mi. Tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir.
Dimarts 23 de desembre, especial de Nadal de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum. Us heu d'apuntar a catradio.cat. Hi haurà els nostres col·laboradors habituals, els realitzadors de la casa, moltes sorpreses des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia. Obrirem portes a les 8. Entreu a la pàgina web de catradio.cat i allà us podeu apuntar a l'especial i de seguida us enviarem un correu per confirmar la disponibilitat. Bé, a les 9 i 22 minuts del matí de Catalunya Ràdio seguim a l'Àgora amb l'Arturo Puente, la Marta Pascal, el Joan Puigcercós i el Nacho Corredor, i un dels temes que tractàvem al final de l'entrevista amb l'alcalde Collboni, els escàndols que se li acumulen al PSOE i a Pedro Sánchez. De les pròximes hores han de passar a disposició judicial l'exmilitant socialista Leire Díaz i l'expresident de la CEPI, el braç inversor de l'Estat, Vicente Fernández. Ahir la tarda, a més, plegava per una denúncia interna d'assetjament sexual el fins ara president de la Diputació de Lugo, José Tomé. I enmig de tot això, avui hi ha ple el Congrés, sense Pedro Sánchez, per cert. Allà, al Congrés, hi ha la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb tot aquest ambient, amb tot aquest caldo de cultiu, vaja, quin ambient t'has trobat?
Doncs mira, és un ple estrany, eh? És l'últim de l'any, és veritat que el PSOE passa per un mal moment, però avui contrasta perquè el govern traurà endavant pràcticament totes les votacions, a excepció del sostre de despesa, que ja s'ho esperava, i algunes amb el vot de Junts. Però tot això no llueix, perquè el focus, com deies, està en aquests nous escàndols que se sumen a d'altres que ja coneixeu, Ábalos, Coldo, Santos, Terran, Paco, Salazar, i en el cas de Leire Díez, ens diuen fons de l'Audiència Nacional que no passarà a disposició judicial avui, ho farà demà o dissabte, veurem si vincula d'alguna manera al partit, i hi ha notícia d'última hora, Europa Press diu que la Guàrdia Civil està fent registres a empreses vinculades a Servinavar, sabeu, és l'empresa que té participada també Santos Terdán i que tindria algun vincle amb les detencions de Vicente Fernández i també de Leire Díaz, això perquè fa aquesta branca, nova branca de corrupció, tenim l'altra dels assetjament sexual, ara ho deies, el cas de Lugo, i també falta conèixer l'expedient del cas Paco Salazar, el partit ho ha de donar a conèixer en les properes hores. I a tot plegat, el PP què fa? Doncs iniciar una ofensiva clara per quedar-se el vot femení d'aquelles dones desencisades amb el que s'està vivint a dins del Partit Socialista.
Gràcies, Tània. Fins ara.
Fins ara.
Nacho, estem davant dels moments més complicats de Pedro Sánchez?
Sens dubte. Els ha tingut en el passat també, i jo fins i tot cognitivament havia assumit la impossibilitat de revertir-los i ho va fer, no? Sí, jo crec que si fóssim metges estaríem parlant d'un fallo multiorgànico, no? Jo crec que tot va començar el mes de juliol, quan després de negar la possibilitat, Santos Cerdán va acabar clarament assenyalat per les investigacions policials. Ell mateix, el propi president del govern, va assumir la veracitat del que allà s'estava dient i el va apartar de totes les seves responsabilitats. I jo crec, i així ho vaig dir en aquell moment, que era un moment excel·lent per fer una qüestió de confiança i no veure's condicionat per la debilitat parlamentària i obligar els seus socis a posicionar-se de forma clara respecte a l'escenari que volien. No es va optar per això, entre altres coses segurament, doncs que perquè va passar l'estiu pel mig i a vegades recol·loca les coses, però la realitat és que hem vist coses divertides en els últims dies i jo crec que també s'ha donat per fet la final de la legislatura, cosa que jo no crec que sigui així. Una cosa és que crec que està en el seu pitjor moment i una altra cosa és que no acabo de visualitzar el final de la legislatura. Una de les coses gracioses que vam veure és a Alberto Núñez Feijó implorant els vots de Junts a Barcelona davant de molts empresaris, i d'alguna manera autoesmenant el plantejament d'inici de la legislatura, que era Sánchez està disposat a tot perquè no té principis, fins i tot el pacte amb Puigdemont, i ara tot s'hi val per fer fora Pedro Sánchez, fins i tot pacte amb Puigdemont. I la realitat és que Puigdemont o Junts no recolzaran cap moció de censura. Aquesta és, entre altres coses, perquè hi ha molta vida intel·ligent a Junts i som perfectament conscients que recolzar una coalició en la que Vox hi formi part no té cap sentit ni tàctic, ni estratègic, ni des de cap perspectiva. A partir d'aquí, doncs, hem de veure. El govern llança el missatge de que creu que aprovarà els pressupostos. Jo crec que la probabilitat és més
molt
aviat
baixa,
relativa,
sí.
No?
Sí.
Però, en tot cas, aquí l'element important que jo crec que és el que accelerarà o no les coses és quan torna Puigdemont a Barcelona o a Girona. I jo crec que això ha de passar, i jo crec que això a la primavera ja passarà, i jo crec que doncs, tenim potser encara un any per davant d'aquesta legislatura fins que tot això passi.
Joan.
La degradació en aquests moments és gran. L'únic que aguanta aquest govern del PSOE a Espanya és el fet de que l'alternativa és pitjor. En tota la degradació que puguem veure, no? Perquè en un moment donat dius, mira el cas aquest de l'Avalos i el Coldo, són dos personatges sinistres que, avalats per el senyor Santos Cerdán, també és sinistre, és un cas concret de corrupció, no és una cosa sistèmica com la que estem vivint amb comptagotes del senyor Montoro. Això ja en parlarem un altre dia. Però que se n'hauria de parlar, perquè sembla que s'hagi mort el cas, eh? Però es va degradant. Ara tot aquest tema de l'Aire Pagina, amb el cap de la SEPI. La SEPI és la Societat Espanyola de Participacions
Industrials. Díaz.
Perdó.
Sí. M'hi ha passat el mateix aquest matí, si et pots continuar.
Perdó.
Sí, sí.
Aquest cas no és una empresa pública qualsevol, és el que administra tots els recursos de l'administració en el sector industrial.
La SEPI.
Que aquí hi ha hagut una esquerda i que s'estigui furgant per aquí per part de la judicatura i de la Guàrdia Civil, és que, bé, si és que hi ha alguna cosa, però si és... No, pot ser un tema groc, es pot anar fent gros. Per tant, la degradació és gran, però la situació d'empantanament de la política espanyola es deu a la falta d'alternativa. I com ha dit molt bé el Nacho, veure aquí... No, gairebé seria tendre, si no fos perquè és el personatge, el senyor Feijó implorant a Junts una moció de censura, no? És a dir, bé, és una situació empantanada, i jo crec que això jugarà el senyor Sánchez, és a dir, el president del govern espanyol, jugaran que l'alternativa és molt pitjor, però arribarà un punt que si això es va degradant, no quedarà més remei ni ell mateix, ni quedarà més remei que convocar eleccions. Ell vol acabar la legislatura, però a hores d'ara, jo, a diferència del Nacho, veig complicat, eh?
Arturo.
Sí, a mi m'ha agradat molt, estic molt d'acord amb l'anàlisi del Nacho quan parlava de fallada multiorgànica, crec que deia.
Sí.
Perquè és exactament això que estem veient, no? I moltes vegades, a més, si no estem molt pendents de l'actualitat, o som els que, no, els que escrivim i parlem d'ella molt, al carrer moltes vegades ni se sap ben bé. Ah, ara han detingut aquí, de quina branca. És, però també, igual de cert, que... el cas sobre Ábalos Koldo, ara president de la SEPI, que efectivament és un càrrec molt, 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 molt important, però sobretot molt sensible, sí. Que és la baula, no?, que connecta la participació industrial, empresarial, amb el govern, requereix, com a mínim, de moltes més explicacions de les que hem sentit. Jo tinc la sensació que és veritat que el govern ha donat la volta moltes vegades, o algunes vegades, a situacions semblants. És veritat que el que té davant el govern és absolutament infumable per molts llocs. És veritat que va al Senat i les persones que li pregunten, moltes d'elles, o la gran majoria, no són capaços de treure l'aigua clara de Sánchez. Però és veritat també que el govern ha entrat en una dinàmica en la que no està contestant la major part de les preguntes que té tothom de forma raonable sobre què ha passat, per exemple, sobre el cas Ábalos, un ministre, una persona del nucli dur del seu govern i del seu partit, que avui està a la presó. I ja veureu si és culpable o innocent, però avui està a la presó. Mm. I s'ha d'explicar moltes coses sobre ell. Jo crec que aquesta manca d'explicacions té a veure amb que encara estan mesurant fins a on ha d'arribar l'aigua.
Sí, i això és perillós, és arriscat,
aquest és el gran aquest és el problema que té el govern. Aquest és el problema que té el govern.
Ahir mateix que sentíem la sessió de control, quan li treu Feijó el tema d'assetjament sexual, en la resposta a Pedro Sánchez, bueno, l'assetjament sexual afecta una de cada tres dones.
Sí, clar, per això estem parlant. Sí, sí, perquè hi ha una qüestió que és molt interessant sobre això que ha passat, i mira, me'n connecto al cas Salazar, eh? Sí. El tema aquest de que el cas Salazar invalidi el discurs feminista és exactament el contrari, però què és això? O sigui, la idea aquesta que està plantejant la dreta, que ha estat absolutament fatal i estirat per part del PSOE, tot això ho hem dit, però aquesta idea que està plantejant la dreta de, mira, feminisme de boquilla i no sé quines coses, és absolutament el contrari. El que està denunciant el feminisme és precisament això, la dificultat per denunciar, que quan es denuncia no passa res, i que són els homes tant de dretes com d'esquerres, com de classes altes i de classes baixes. Vull dir, que és una qüestió que afecta a les dones i als homes, com a agressors, no a tots, però són els que ho fan, i les dones com a víctimes.
A més a més, ara em diu la Tània Tàpia, diu que a més aquesta dada de Pedro Sánchez és errònia, perquè diu, va dir, parla de que una de cada tres persones pateix assetjament laboral i en realitat és una enquesta de violència masclista. Ostres, en general. O sigui que, a més, no donem bé la dada. En fi, Marta.
Sí, a veure, jo crec que el Nacho deia això de la fallada multiorgànica, al final el principal problema que pot tenir Pedro Sánchez, entre els molts que té, diguem-ne, és la desmobilització del seu electorat. És a dir, si es desmobilitza el seu votant clàssic i fidel, i a més això té una derivada, com ara comentava l'Arturo, sobre el vot femení, que recordeu que les últimes eleccions del 2023 és un vot fonamental perquè Pedro Sánchez al final, a través dels pactes, doncs pogués tornar o pogués quedar a la Moncloa. Jo crec que això sí que en un escenari electoral que jo personalment ara no veig, jo estic d'acord amb en Joan que costarà molt d'aguantar això, però em costa veure l'escenari electoral, encara bàsicament per l'efecte Vox o per l'efecte emergència, no?, d'aquests partits d'extrema dreta, doncs, que condicionen i de quina manera qualsevol escenari de pacte. I després altra cosa que volia dir és que tinc la sensació, tinc la sensació que el govern peca d'una certa ingenuïtat amb Junts per Catalunya. És a dir, jo crec que Junts per Catalunya ha aguantat molt més del que alguns dels seus dirigents volien, no?, respecte als pactes amb el PSOE, perquè des d'un punt de vista intern això amb ells en algun moment els ha costat molt d'explicar. Recordeu que Junts és una formació política, no?, nascuda de l'1 d'octubre, que en la seva dinàmica pròpia els pactes amb l'estat espanyol no agraden. En això sempre jo dic que no s'assemblen en res ni a Convergència ni a Convergència Unió, que sí que tenia una vocació de governabilitat amb l'estat, no? Clar, llavors ells fan el pas endavant, és veritat que hi ha tot el tema de l'amnistia, etc, i per tant tots fan, prenen la decisió d'investir a Sánchez, però en el moment en què costa tant que es compleixin els acords, ells arriben una mica fins al límit, no? I diuen, escolta, tenim el pap ple, no? Llavors, que ara de cop en algunes coses, doncs, hi ha hagut sessions per part del PSOE o fins i tot el senyor Sánchez, no? La setmana passada diria, deia, no, no, és que jo sóc conscient que no ho hem complert amb tot, etc. Bueno, doncs es deuen pensar que això, amb això, doncs Junts canviarà d'estratègia. Jo crec que no, jo crec que senzillament Junts el que diu és, tot això ens ho devien, per tant, que compleixin, però no ens posarem en nous escenaris de governabilitat. Ens hem quedat en el punt de la investidura, en el punt dels acords que hi havia, fins que això no es compleixi, no hi ha res més a dir, i l'escenari de podem sostenir aquest govern molt més, ja en parlarem, però jo no els veig molt, diguem-ne, molt fans d'aquest escenari. I tinc la sensació que a vegades el govern del PSOE en això és una mica ingenu, no? Diu, escolta, aquests amb quatre cosetes ja els acontentem, i crec que Junts no està gens aquí.
Hem d'anar a publicitat, però ben breument.
Hi ha una cosa, jo, és que, matisant, això que diu del fallo multiorgànic, si anem tirant dels fils, estirant els fils, no és multiorgànic, és l'aparell central del PSOE que ha fallat, Escolta, Ábalos, secretari d'organització, aquest, el Salazar, era el segon del Cerdán també estava al capdavant d'organització, l'Aleri Pagin... Ai, perdó. Estava vinculada a l'aparell central, per tant, escolta, la cosa ens porta al nucli dur de l'aparell central del PSOE.
I Sánchez va deixar una d'aquestes frases lapidàries en l'entrevista que va fer amb Germán Nierga, quan li va dir no el coneixia en la faceta personal. Això és d'aquestes frases que sonen una mica epíleg.
Sí, home.
5 minuts passen ara mateix de 2:15. Seguim ara mateix a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Ja tenim Nadal a la cantonada i la canalla tenen molt clar quines joguines volen i el Pare Noel i els Reis d'Orient se'ls acumula la feina. Però Hipercor i el Corte Inglés ho tenen fàcil i ara totes les joguines d'una selecció de grans marques líders tenen un 20% de descompte directe fins al 15 de desembre. Mireu, el Pare Noel i els Reis d'Orient es podran estalviar un 20% quan comprin els jocs de construcció de Lego, les pistes de carreres escalèxtric, les nines Barbie o els simpàtics peluixos de personatges infantils de la marca Simba, peluixos d'en Mickey, de l'Stitch. Hi ha també serveis com la reserva de joguines, enviament a domicili, recollida a la botiga, servei d'embolicar regals i es poden comprar a la botiga, la web o l'app. Viviu la màgia del Nadal en família al Corte Inglés. Us esperen un munt d'activitats gratuïtes, tan espectaculars com el planetari de Hogwarts al Corte Inglés de Sabadell i Girona o el taller de construccions a Can Dragó. Consulta tota la programació de Nadal a la web del centre. Ah, i recorda-ho, el Corte Inglés estarà obert en el seu horari habitual cada diumenge i tots els festius, perquè puguis fer les compres de Nadal amb comoditat. Això és tot per avui. Fins demà.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són 20 en 25. Un número de la grossa de cap d'any?
No, no, gràcies.
Què fas? Acabes de mirar el número? Per què te'l mires? I si després toca?
Ara l'hauràs de comprar, esclar.
Perdona, sí que vull un bitllet de la grossa.
Quin d'aquests?
Cas un d'ena.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. 200.000 euros per bitllet de 10 euros. I digues sí a la grossa. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La senyora Garrapeta es diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Avui l'art ja no només viu als museus, i tothom pot ser mecenes. Som a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer. Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
Gràcies, oients, per aquest record. 60.000, ho dic bé?
Sí, 60.000 oients diaris.
L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat la ràdio inquieta a un rècord històric de 60.000 oients.
Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip, 31.000.
La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també afavoreix Catalunya Música, que puja fins als 31.000 oients. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
Cada dilluns, a la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona, un grup de dones es troba per cosir. L'Encarna, la Mina i la Manoli han teixit la seva pròpia experiència.
Este es el tren que venía de Granada a Barcelona. Y nos veníamos mi marido, mi hijo y yo.
El canvi d'un país a l'altre és una mica dur.
Una història personal, me quedé viuda y sola con mis hijos.
Però també utilitzen l'agulla per denunciar.
Ahí ven la patera llena de gente.
Hubo una revolució muy fuerte aquí sobre la droga. Fue la primera vez que payos y gitanos nos unimos.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Dones cosint la història.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Cinc minuts i arribarem a 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Volem explicar també que el Centre Nacional d'Intel·ligència ja ha avaluat més de 4.000 candidats per treballar-hi. El CNI, els serveis secrets, vaja, necessiten renovar la plantilla davant l'onada de jubilacions i ara ho estan fent, pel que diuen, canviant els criteris de selecció que hi havia hagut fins ara, que havien tingut fins ara el Centre Nacional d'Intel·ligència. Volem parlar una miqueta amb algú que s'ho coneix molt bé, com és amb l'investigador privat Francisco Marco. Senyor Marco, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Frederic.
Aviam, pel que estàvem llegint, alguns dels llocs de treball que s'ofereixen són per persones que puguin, diu, obtenir informació en diferents escenaris. Pel que vostè sap, de quin tipus d'informació estem parlant?
Bueno, és a dir, aquest és el en aquests moments la personalitat s'està dissociant, no? I tenim la personalitat analògica, i en aquest sentit és el que tu estàs explicant, no? La personalitat que et deixa a mig del carrer, i que es diu proves humint, et deixen a mig del carrer i volen saber, doncs, que tu, amb una persona que no coneixes, doncs t'apropes i aconsegueixes informació d'aquesta persona, no? Mm. Però en realitat el que està buscant la CNI en aquest moment és un perfil molt més tècnic, no? Perquè al final tots nosaltres estem fent una virada, no? Tenim la nostra personalitat digital, vivim, ara estem parlant amb una personalitat digital, però hi ha una personalitat analògica, però tenim una personalitat digital que està tot el dia consumint a internet, no? Mm. Llavors, en aquests moments estan buscant un perfil molt més tècnic i intentant canviar el tipus de plantilla.
Quan diu un perfil molt més tècnic, vol dir gent que sàpiga, doncs, mirar... Ja no només informàtics, entenc, eh? Sinó fins i tot enginyers, que sàpiguen controlar això, aquest seguiment de la vida digital que vostè deia.
Sí, o sigui, és a dir, jo per exemple, soc professor d'universitat, no?, a investigació privada, i jo aquest any, la prova que els he fet ha sigut fer una petjada digital meva. O sigui, sí. És a dir, saber què hi ha meu a internet, no? I amb els meus sistemes, amb els meus tècnics de ciberintel·ligència, la meva agència, jo puc saber en 3 minuts doncs, quin és el teu correu electrònic, quin és el teu telèfon, si tu has deixat petjades digitals a determinades webs o a determinats llocs, no? Busquen això, exactament això. Mm.
I ara que em deia que dona classe, si algú dels seus alumnes li digués mira, estic pensant en enviar el meu currículum al CNI, li recomanaria?
Sí, o sigui, és a dir, jo crec que el CNI, clar, a Catalunya el tenim molt més ubicat, no?, amb Pegasus, no? El CNI sempre ubiques Pegasus, no?, la investigació als líders independentistes, però és molt més. El CNI, al final, és la gent que està protegint les fronteres espanyoles, no?, que està protegint el terreny al Marroc, a França, a tot arreu, protegint els interessos espanyols. Ara esteu parlant de la CEPI al final controla Indra, controla Telefònica, que són llocs estratègics per a Espanya, no?, i aquests jocs estratègics els està protegint l'INCIBE, no?, que és la rama o la branca més d'intel·ligència digital del CNI.
Ha canviat molt la feina de persona que treballa pels serveis secrets? Per aquest perfil tècnic que vostè em deia, ha canviat molt en els últims anys, suposo, no?
Ha canviat molt en tot el que és l'àmbit de la investigació, més igual que sigui pública, com el CNI, o la intel·ligència privada, com és el Método 3, no? O sigui, al final necessitem fer un viratge, necessitem canviar les nostres formes d'investigar, perquè hem d'investigar un lloc que fins ara no havíem d'investigar, que és internet.
Aquesta investigació, vull dir, aquesta voluntat de renovar plantilla ve, com dèiem ara mateix, perquè llegíem que és això, que els agents del CNI doncs ja són d'una certa edat, fins i tot pròxima a la jubilació. Això és habitual en els serveis secrets d'altres països o és una cosa més aviat d'aquí només?
Bueno, no, és habitual a tots els països, no? Però la plantilla espanyola del CNI és una plantilla molt més reduïda que els nostres veïns. El que passa és que és normal. Al final, entrar al CNI és molt més difícil del que pensem. O sigui, vostè em deia abans, bueno, li diria a algun dels alumnes, bueno, és que el CNI abans d'entrevistar-se amb qualsevol persona l'investiga. Investiga si té riscos familiars. I en aquests moments el problema del CNI és trobar personal d'una ètnia diferent a l'espanyola, no? Perquè necessitem gent que pugui integrar-se a la part més marroquina o a la part més del Magreb, no? Necessitem gent que tingui un perfil xinès per integrar-se a les màfies xines, no? I llavors això és molt, molt difícil. Clar. I aquesta gent ho té molt més fàcil, però la gent espanyola ho té molt difícil perquè al final t'investiguen també tot el teu entorn, perquè el primer que vols saber al CNI és que aquesta persona no és vulnerable, no? No,
si, això anava a preguntar, si és a dir, si quan tu envies el currículum t'investiguen a tu, clar, abans de fer res.
Clar. Sí, sí. Directament t'investiguen, perquè han de saber que si tu tens un consum de droga, per exemple, i un servei secret estranger ho sap, doncs tu ets una persona vulnerable, és una persona que estàs protegint el secret d'Espanya.
Estem parlant amb l'investigador privat Francisco Marco d'aquesta qüestió. Senyor Marco, no em resisteixo a preguntar-li que ahir en el judici del cas Pujol l'Audiència Nacional acceptava que hi declaressin els responsables policials de l'operació a Catalunya, entre ells algú que vostè coneix molt bé, com és l'excomissari Villarejo.
Bueno, sí, jo hi vaig estar parlant amb els advocats que estaven a Madrid i estaven molt contents perquè al final podrien... Bueno, el que ha dit el tribunal és ara no tinc eines suficients per saber si aquelles investigacions de la família Pujol van ser prospectives i van ser nul·les, no? Van ser utilitzades amb males arts processals, i el que vol el tribunal és saber, no? Jo m'imagino que és molt difícil tombar tota una causa com aquesta, però que és una causa que l'origen és la Victoria Álvarez cobrant de la policia i dient una certa barbaritat, és bastant obvi per tots nosaltres, no? Una cosa és que sigui obvi per un tribunal. Mm. I que el Villarejo estava captant aquí gent amb diners i gent perquè digués coses que no eren reals, bueno, ens ho ha donat. Al final s'ha investigat aquí a mig Catalunya i al final arriba només la família Pujol, no?
Yeah. Anava a preguntar això, si aquestes declaracions poden portar alguna cosa o seran una mica el que ja hem vist fins ara.
Bueno, jo, després de veure que ahir van absoldre el Villarejo a l'Audiència Nacional d'una de les seves causes, jo ja em crec qualsevol cosa, no? Sí. En aquest país. O sigui, tenim un senyor que ha estat vulnerant els drets de molts catalans, vulnerant els drets de molta gent, i que al final està campant pel terreny, no?
Senyor Marco, moltíssimes gràcies un dia més. Que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I notícia d'última hora ara mateix. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Tenim un detingut.
Sí, ho apunta ja EFE, també el diario.es. És una tercera persona detinguda en la mateixa causa que abans us comentàvem, la de l'exmilitant socialista Leire Díez i l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández. És un tercer detingut que s'hauria fet ahir, també enmig d'aquesta investigació secreta que pilota l'Audiència Nacional per suposada corrupció. Tots estarien a l'espera de passar a disposició judicial, a la vegada que el cas es fa gran perquè la Guàrdia Civil està registrant també ara empreses vinculades a Servinavar. És una empresa que tindria participacions Santos-Cerdán. Per tant, veurem si s'acaben unint aquestes dues branques, la de Leire Díez i la del cas Santos-Cerdán.
Embolica que fa fort. Gràcies, Tània. Qualsevol novetat, micros oberts.
Fins ara.
Fins ara. I una altra qüestió que volíem afrontar també aquí a la recta final de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio és una notícia que hem destacat avui a l'informatiu. És aquesta mesura que estan estudiant els Estats Units per totes les persones que vulguin viatjar al país, incloent encara que sigui com a turista, no necessàriament obtenir la residència. Qualsevol persona que entri als Estats Units podria estar obligada a mostrar la seva activitat a les xarxes socials els últims 5 anys. L'excusa, evidentment, és la seguretat, i l'administració Trump, amb aquesta mateixa excusa, reclamaria totes les adreces de correu electrònic que haguem tingut en l'última dècada. Marta Diana, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Repassem una mica això i sobretot la lletra petita.
Sí, a veure, aquesta nova mesura afectaria tant aquells que necessiten visat com els que no necessiten, però que sí que s'han de fer l'ESTA, la famosa ESTA, per entrar al país. Ara mateix hi ha ciutadans d'uns 40 països, la majoria d'ells d'Europa, però també Austràlia, el Japó, Corea del Sud o Israel, que necessiten fer-se l'ESTA per entrar al país. En cas que això tiri endavant, els turistes haurien de donar detalls, com deies, de l'activitat a les seves xarxes socials. De moment no especifica la proposta quines plataformes i quin tipus concret d'informació demanarien. A més, també es podria demanar als viatgers que presentin els seus números de telèfon que han utilitzat durant els últims 5 anys, les adreces de correu electrònic dels últims 10, informació sobre familiars que inclouria noms, dates de naixement, adreces i dades de contacte. La mesura, també, afegim, voldria recopilar dades tècniques i biomètriques addicionals dels viatgers, com ara adreces d'IP, metadades de fotografies pujades i identificadors biomètrics, com ara imatges de la cara, empremtes dactilars, ADN i dades de l'iris. Tot això últim ja es demana un cop arribes als Estats Units, un cop estàs a l'aeroport, però ara es faria previ al viatge. De moment, això sí, que aquesta proposta ja s'ha publicat al Registre Federal i està oberta a comentaris públics durant uns 60 dies.
Gràcies, Marta.
Fins ara.
Déu-n'hi-do, no, Marta? Com ho veus?
Sí, els Estats Units, diguem, eren tradicionalment la terra, no?, on tothom podia anar-hi i fer diguem-ne, viable allò del somni americà, no?, que arribes pràcticament, no?, amb una mà a cada butxaca, en una situació molt complicada, no?, persones que fugen o que anaven a la recerca de més benestar, i tot era relativament una miqueta més senzill, i en canvi ara ens trobem amb una administració Trump que està totalment en l'escenari del tancament, del proteccionisme, si m'ho deixeu dir, amb aquest concepte potser més del segle XX que del segle XXI, no? I aquesta és la darrera, no? És aquesta intromissió, no? Fins i tot en un element com són les xarxes socials, que en algun cas, amb la informació que es comentava, que se'ns pot demanar, que entra totalment a la vida privada. I a més això, ells ho fan en nom de la seguretat, però també de la llibertat, eh? És a dir, han arribat a corrompre el concepte de llibertat de tal manera que fins i tot t'acaben venent la moto que això garanteix, no?, la llibertat dels ciutadans americans respecte a aquells que venen de fora. A mi em preocupa, no em sorprèn, però la veritat és que em preocupa.
Arturo, què et sembla?
Sí, no, jo tinc la sensació que hi ha moltes... Són tan apabullants la quantitat de dades que demanen que tinc els dubtes de si poden gestionar totes aquestes dades de forma específica per permetre o no les entrades, el visat, no? Una altra cosa és que vulguin emmagatzemar dades per fer servir per altres coses, no? Per altres coses, no sé. Vull dir, hem vist com s'han entrenat intel·ligències artificials amb tot el recull de dades que hem posat tots a internet, perquè això de la petjada digital, moltes vegades pensem que té a veure o que el que és vulnerable és això que jo vaig escriure a un blog fa 15 anys, quan no sé què, i això té la rellevància que té. Depèn, eh? Depèn qui siguis, depèn si vols fer carrera política, si vols fer carrera professional, depèn el que hagis escrit. Però no és això ben bé. És més aviat el tipus de coses que poden servir per entrenar intel·ligències artificials o que poden servir per donar dades de tu que són bastant més íntimes del que has posat, no? Del que has revelat, del que tu ets conscient de que has revelat. Per tant, amb tot aquest recull de dades haurien de saber per què les volen. I a partir d'aquí és evident que tu, si vols entrar als Estats Units, hauràs de signar aquest contracte, entre cometes. També som molt lliures de no signar-lo, i sempre és molt recomanable, ja sé que això es demana una cosa una mica impossible, i allí la lletra petita. Yeah. És a dir, quin ús farà Estats Units, en aquest cas, sobre aquestes dades.
Nacho.
Veurem en què acaba, no? Però... El primer sector que se'n ressentiria d'això si tirés endavant és el turisme, no?
I a les portes d'un mundial.
A mi no em ve gaire de gust afegir tràmits, diguem-ne, al meu moviment, i de fet és una de les virtuts de la Unió Europea. Aviam, jo només per introduir una reflexió de fons respecte al Trump, i el que està passant en els últims dies. El primer que... No sé molt bé de què va la política d'aquest país, però del nostre, sigui Catalunya, sigui Espanya. Parlem d'Espanya ara per uns segons. Però jo no he sentit encara cap dirigent espanyol en reaccionar a l'estratègia de seguretat de defensa publicada el divendres per part dels Estats Units.
Cert.
I, no sé, jo l'altre dia vaig estar 2 hores mirant la tele, el dimarts, i aquest tema va ocupar un total de 0 segons. La qual cosa em sembla impressionant. Mm. O sigui, tinc la sensació de que, en fi, parlem de moltes tonteries que no tenen cap impacte en la nostra vida i, en canvi, no prestem atenció a coses que sí la tenen. Però al fil de l'estratègia de seguretat nacional dels Estats Units, que ha generat doncs, en determinades bombolles molt de revolt, jo el contrapunt que voldria afegir és si estem a les portes d'un nou món, què és el consens que estem tenint, o si són els últims símptomes del món d'ahir. Ho dic perquè, en realitat, això de la bona relació entre Estats Units i Europa, el lliure mercat, la democràcia, és una cosa que té 80 anys. Estats Units mai havia estat un aliat d'Europa fins fa un segle. I des de fa un segle la dinàmica, jo crec que sortosament, va canviar. I em pregunto si el que estem veient avui als Estats Units és, com estem, diguem-ne, en el debat públic tots articulant, l'inici d'un nou món, o en el fons no deixa de ser un símptoma de la resistència d'una part del món d'ahir respecte al que hem fet aquest últim segle. I ho poso sobre la taula, entre altres coses, perquè part del discurs de les visions més reaccionàries de la societat tenen a veure amb la inevitabilitat de les coses que passen i passaran. I la realitat és que res del que passi d'aquí 10 anys, excepte la fi del món provocada per un meteorit, si és que passés, són inevitables. O sigui, són conseqüències de decisions humanes, de decisions polítiques. I jo esperaria que la Unió Europea i els nostres dirigents aprofitessin la seva influència a la Unió Europea per vèncer aquesta sensació d'inevitabilitat que des dels sectors més reaccionaris de la societat ens volen instal·lar, no?
Joan.
Tornant al tema aquest de les mesures per entrar als Estats Units, a mi em sembla que hi ha 2 idees molt clares al darrere d'això. La primera és atemorir. I ho està fent l'administració Trump, ho està fent d'atemorir la dissidència. És a dir, qualsevol persona crítica, doncs, que en un moment donat doncs, ha fet un comentari, o ha explicat, o ha denunciat, o ha criticat alguna de les polítiques que està fent l'administració Trump, doncs és suspecte de ser antinord-americà. És a dir, el programa allò del Comitè d'Activitats Antinord-Americanes, no? I aquesta és la primera, a morir. Per tant, molta gent doncs, que ha d'anar als Estats Units, no només per turisme, sinó sobretot per feina, doncs s'ho pensarà 2 vegades abans de ja no dic, a determinades xarxes socials, doncs de li posar likes a determinades coses. Atemorir és la primera, i censurar, que la segona és el següent pas, no? I la segona és la sanció de barra lliure, és a dir, és tantes coses les que demanen que si ells decideixen que tu no entres als Estats Units, no entraràs. Jo crec que són les 2 coses que persegueixen, perquè fins a dir que el que demanen, fins a dir, tècnicament, home, d'acord, com a intel·ligència artificial avui en dia potser no hi ha límits a res, no? Però tècnicament és d'una complexitat, és a dir, que enviaràs les dades abans de viatjar, les posaràs al costat de l'Esta, els donaràs el teu número de telèfon, els donaràs accés al teu telèfon, home, això no ho poden fer. Sí. Però la idea és tenir barra lliure, perquè et demano tantes coses i puc demanar-te, i puc mirar-te, i puc rastrejar el que vulguis. I agafant el fil d'en Nacho, jo crec que hi ha un problema, no sé si és el món d'ahir, és el que ha de venir, però el que sí que és evident és que hi ha un problema europeu. És a dir, estem mirant sempre que ara als Estats Units resulta que la política de Trump i tot el corrent ideològic que arrossega és d'un antieuropeisme militant, o model d'Europa, que ells no volen. Ells volen aquí, doncs, partits d'extrema dreta que siguin acrítics amb Trump i que ells puguin decidir la seva política internacional com vulguin, però el problema és Europa. No, escolta, ja sabem el que pensa el Trump i ho estem veient cada dia, i no deixa de sorprendre'ns, però hi ha un fil i una estratègia. Però quina és l'estratègia europea? És a dir, estem veient la sensació d'impotència davant del conflicte entre Rússia i Ucraïna, la invasió de Rússia per Ucraïna, la falta de lideratge europeu. No hi ha líders europeus. En algun moment Macron ha destacat, però té tants problemes interns i tanta inestabilitat a França que el fa gairebé i l'inhabilita, no?
I ara no només això, sinó que fins i tot en tema migratori, les mesures que es prenen a nivell comunitari no són especialment diferents.
No, però
l'altre dia s'aprovava això d'enviar els sol·licitants d'asil a un país tercer, amb els drets humans,
sí, com són,
i allà ens ho mirarem, diguem.
Però no, quina és l'estratègia europea davant d'aquest possible nou ordre?
Yeah.
Quin és? I després es va parlant de rearmament d'Europa, d'alguns països introduir un servei militar voluntari o semi-obligatori,
això.
Però quina és l'estratègia de defensa europea, és a dir, què ens passarà quan Putin, l'anèsima del Putin, que veig que aquí es va relliure i que ningú li diu res, no? Jo crec que el problema el tenim aquí, ja sabem el que faran els altres.
És que la nova estratègia de defensa, sobre la que parlava el Nacho, per això no se n'ha parlat, perquè és un debat que interpel·la...
Que no n'hi ha.
Clar, perquè és un debat que interpel·la directament... als governants actuals de la Unió Europea. Aquí ens van inventar una cosa una mica estranya, i és que havia com dues extremes dretes, no? Una que era prorussa, amb la que no es podia pactar i que s'havia de tenir molt lluny, molt d'acord, i una altra que era com pro-OTAN o pro-americana, amb la que, bueno, es podia confraternitat fins al punt que se li ha ficat a l'actual executiu europeu. Estan governant en coalició. Ara mateix aquesta barrera s'ha difuminat per
del
si
tot,
mateixa.
Del tot.
Vull dir, opinen exactament el mateix sobre l'existència de la Unió Europea, sobre la... ja no et dic sobre el federalisme europeu, ja no et dic sobre... Vull dir, opinen absolutament el mateix. I per tant, això interpel·la sobre com hem tractat a tota la família de l'extrema dreta que estaria representada per Meloni, per dir-ho ràpid.
Sí.
I ens interpel·la, i interpel·la a Ursula von der Leyen, i interpel·la a la part socialista també que està en el pacte, i ens interpel·la a tots. Vamos, és que no hi ha ningú que no l'interpel·li. I això vol dir que alguna cosa hem de canviar ara. Alguna cosa hem de canviar, si, sobretot, si creiem en el projecte europeu, perquè
exacte,
ens han obligat una mica, fins i tot els que podíem tenir... si no critiques no esmenes a la totalitat, però